Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcís. Eva Parera, presidenta de Valents, denuncia que la situació a Catalunya segueix polaritzada després d'anys de procés independentista. Ho ha fet en una entrevista al Tot anirà bé.
El catalanisme ha mutat. Jo entenia el catalanisme com un moviment des de la política catalana amb lleialtat al conjunt d'Espanya, al conjunt del país, no? I això va resultar que no era així i que això va mutar a l'independentisme que tenim avui, ja sigui independentisme a foc lent o independentisme de cop d'estat.
Parera creu que l'independentisme segueix latent i afirma que la moderació que viu és perquè Esquerra no vol perdre el govern de la Generalitat. I seguim amb més qüestions. El Departament d'Acció Climàtica tornarà a comprar l'antiga base Loran de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, que un particular va adquirir fa justament uns mesos. En un comunicat, el Departament d'Acció Climàtica assegura que l'espai tindrà usos públics. En concret, una part de la finca acollirà instal·lacions al Parc Natural i l'altra es dedicarà a donar suport als itineraris interpretatius de la Guerra Freda que hi ha a la zona. D'aquesta manera, la Generalitat exercirà el seu dret de retracte i recuperarà la finca. La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ho ha explicat aquest dilluns i ha explicat que l'operació permetrà que la finca passi d'haver estat una base militar de l'exèrcit espanyol a ser instal·lacions del Parc Natural del Montgrí, de les Illes Medes i del Baix Ter. I les obres per reconvertir l'antiga ciutat del repòs i vacances de Tarragona en un alberg començaran finalment aquest 2023. Així ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, aquest dilluns en una visita a les instal·lacions. El projecte havia d'estar enllestit precisament el 2023, però no ho estarà, diuen, fins al 2026. Els treballs es finançaran amb els fons europeus i constaran de 15 milions d'euros. L'equipament aprofitarà les instal·lacions d'aquest antic complex turístic tancat el 2011 i tindrà 556 places. Cervera ha afirmat que serà un espai referent del país pel que fa a la salut emocional dels joves i també serà un punt de llança de la transformació dels albergs de la Xanascat. I les associacions de veïns de Badalona reclamen un pla de barris per poder resoldre els problemes estructurals que diuen afecten un elevat nombre de blocs de la ciutat. El col·lectiu denuncia que hi ha nombrosos casos, la majoria en barris econòmicament més degradats, on hi han aparegut esquerdes i on l'estructura perilla. El darrer cas es va donar dijous quan un bloc del barri de la Palau es va esfondrar parcialment obligant a desallotjar 11 famílies. Els bombers han visitat aquest dijous l'espai i han advertit de risc de col·lapse i decideixen per aquest motiu no entrar i rescatar els ocells atrapats que hi havia a l'immoble. Els tècnics municipals, per la seva part, han descartat que les esquerdes aparegudes hagin crescut des de la setmana passada. I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona i un home que van cometre presumptament 4 furts en un establiment comercial a la ciutat de Tarragona el desembre passat. Els agents també van arrestar un tercer implicat mentre cometia un dels furts i ara també se'l relaciona amb la resta de fets. Tots tres actuaven de forma coordinada per cometre els robatoris. La parella seleccionava el material, el carregava en un carretó i deixava preparat dins l'establiment. Aleshores, un tercer individu l'agafava i sortia del punt d'informació mentre els altres feien tasques de vigilància. I ara els esports amb Pau Massip.
El Reial Club Deportiu Espanyol i l'associació És per Tu han iniciat aquest dilluns un viatge a la frontera entre Polònia i Ucraïna per portar un autocar carregat d'aliments, medicaments, productes essencials i material esportiu. Un cop allà també acolliran infants que formen part del programa d'acollida temporal i famílies ucraïneses i les portaran a la destinació indicada per la mateixa ONG. És per Tu basa la seva activitat en l'acollida de nens que viuen a zones contaminades de radiació a Txernòbil. I pel que fa al Barça, avui han entrenat al Camp Nou i no a la Ciutat Esportiva, tot plegat perquè la plantilla estava citada en aquest Camp Nou per fer-se la fotografia oficial. Els titulars de la victòria d'ahir davant l'Osasuna han fet sessió de recuperació al gimnàs, mentre que els suplents han entrenat sobre la gespa de l'estadi. L'equip ja prepara el partit de tornada a l'Europa League davant el Galatasaray, que jugaran aquest dijous, un partit essencial si volen seguir vius a la competició europea. I en tennis, la catalana Paula Badosa ha iniciat aquesta matinada la seva defensa del títol d'Indian Wells. Badosa ha superat la txeca Teresa Martinkova per 6-2 i 7-6. Als setzens de final s'enfrontarà la valenciana Sorribas, que ha derrotat l'eslovena Kaya Juven. I a la NBA, LeBron James s'ha convertit en el primer jugador en aconseguir 30.000 punts, 10.000 assistències i 10.000 rebots en la seva carrera. Als seus 37 anys, LeBron li faltaven 2 assistències per aconseguir les xifres rodones i en va obtenir 6, a més de 31 punts i 7 rebots. Actualment és el tercer màxim anotador històric de la competició nord-americana amb 36.793 punts, només per darrere de Will Chamberlain amb 38.387 i Karl Malone amb 36.928.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt i seguit amb Diana Silva al toc de les 6. Ens deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Radio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I són les 5 i 7 minuts i ens introduïm a la darrera hora del nostre programa. En un dia realment interessant, perquè és una qüestió que podem constatar dia rere dia. La primera hora avui del nostre Tot anirà bé, quan s'han aplegat al voltant d'aquests micròfons els diputats Glòria Freixa, Raúl Moreno i Nacho Martín Blanco, els tres arribaven a una conclusió, mirin que en altres temes estaven molt lluny, no? Però en aquest estaven tots molt, molt, molt a prop, no? La necessitat de saber com li hem d'explicar als més petits el que estem veient a la televisió, no? En algun moment un nano entra en una habitació, tens posada la tele, pam, i està veient unes imatges absolutament terribles, no? Com els expliquem als més petits la guerra? Els hi hem d'explicar? És evident que enfrontar-los a determinades imatges no, però és important que sàpiguen exactament què és el que està passant. Sobretot és que no és evitable. És que segurament el tema és que a dia d'avui resulta absolutament impossible el mantenir els nens i les nenes dins aquesta bombolla d'una informació que voldríem que no tinguessin perquè no els passés absolutament res, però que en definitiva veuen i escolten i parlen, no? I en aquest parlar fan preguntes, no? De quina manera enfoquem les respostes, que és una cosa que està preocupant a moltíssima gent. Doncs bé, d'aquí una estona, a la nostra Escola de Mares i Pares, avui el que farem serà, efectivament, fer això, no? Parlar de com ho hem de fer, de com ens posem davant d'aquests nens, davant d'aquestes nenes, i de quina manera els hi hem d'explicar aquesta història que ens és difícil a nosaltres i que, per tant, doncs, ens cal una mica d'orientació. Veritat. Això ho farem d'aquí a una estona. És veritat també que aquesta primera part, i els dic ara, que aquesta primera part de la nostra hora, encara que no hagi arribat en Xavier Chalé, que imagino que en pocs minuts també el tindrem amb nosaltres aquí a l'estudi, també pot resultar molt educativa per nens i nenes, no? Perquè hi ha una cosa que se'n diu la imatge, i el tema de la imatge a dia d'avui, veus simplement les xarxes socials, te n'adones de la cosificació a la qual estem sotmetent a bona part de la gent jove, i ens adonem de la necessitat de que els paràmetres que marquem des d'un punt de vista legal siguin el més clars possibles, no? En aquest sentit, el dia 8 de març, el Departament d'Igualtat i Feminismes del Govern de Catalunya feia pública una investigació a una marca de moda perquè les seves botigues només es venien les talles XS i S. Aquest no és un tema nou, però sí és un tema que entenem cada dia que va passant, segurament es va fent més gran, no? Segons la consellera Tània Verge, aquesta qüestió qüestió vulnera un dels principals drets protegits per la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació que es va aprovar l'any 2020. Està amb nosaltres la secretària de Feminismes del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Montserrat Pineda. Senyora Pineda, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per què és tan important posar èmfasi en aquestes qüestions, senyora Pineda?
Bueno, a banda de perquè estan, com vostè ha assenyalat i com la consellera Verge va assenyalar, estem vulnerant o s'està vulnerant, no?, un dret fonamental, no?, un dret a poder gaudir no solament del nostre cos, no?, o sigui, poder d'alguna manera decidir, no?, on poder anar a comprar, no?, sense que la pressió estètica estigui condicionant i estigui vulnerant el nostre dret, no?, que pensem que és important, sobretot per una qüestió, no?, perquè aquesta pressió estètica no deixa de ser una forma de condicionar la nostra aparença física, però també la nostra percepció sobre el món, sobre nosaltres mateixes, uh-huh, i també, si em permet, una forma de violència masclista, que és on nosaltres també hem encaixat aquest tipus de propostes, no?
Clar.
Perquè quan s'estan explicant, perdó, aquesta aparença que està sota uns estàndards molt masclistes, tant cap als nois com per les noies, eh?
Sí, sí.
És evident que necessitem trencar aquesta pressió, no solament per poder anar a una tenda i en què aquelles talles siguin les adequades per nosaltres, per la nostra salut, no solament física, sinó emocional, però també hem de garantir, no?, que aquesta violència quotidiana que rebem a través de les xarxes també acabi, no? I per això aquest tipus d'iniciatives com altres realitzant.
No serà ni de bon tros el tema de conversa avui, tot i que un altre dia sí que m'agradaria parlar amb vostè, perquè em sembla interessantíssim el matís que ha fet sobre com el masclisme pot anar en contra també dels homes. I això m'ha semblat interessantíssim perquè, deixi'm dir-li que estic completament d'acord amb el que ha dit, no? El fet de que acabem sent víctimes d'uns cànons estètics que, sincerament li dic, no acabo d'entendre, en el sentit del que no entenc per què una marca pot prendre posicionament en una qüestió com aquesta, tenint en compte que després les nenes o els nens tenen talles superiors, en molts casos, a aquestes de les que estem parlant, no?
Efectivament, és que quan estem parlant d'una marca, en aquest cas estem parlant d'una cadena multinacional, però podríem parlar d'altres, el que estem assenyalant és una situació de discriminació per aparença física, que és una mica el que nosaltres estàvem posant en evidència, no? Però això no és solament una qüestió d'aparença física, sinó d'estar estretament vinculat, no?, amb aquesta pressió estètica que rebem, no?, i que té un impacte directe a la nostra manera d'entendre'ns a nosaltres mateixes, no? Aquesta no és una qüestió d'insatisfacció o d'autoestima, és una qüestió social, no? Uh-huh. Per això per nosaltres era tan important, no? I nosaltres ho plantejàvem, no? Aquesta iniciativa ha estat de forma paral·lela, no?, a un pla que impulsem des de la conselleria i que ha instat a la creació d'una comissió, d'un pla, no?, amb tot el govern, precisament per acabar amb aquesta pressió estètica amb uns eixos, no?, que tenen que veure amb la publicitat, amb el consum, però també amb les xarxes socials i amb aquesta cultura, no?, que moltes vegades ens ve a través dels mitjans de comunicació, uh-huh, i, com no, l'impacte que té en el món laboral i en l'esport, no? O sigui, no és exclusivament una iniciativa que prenem respecte al... En aquest cas és per la denúncia, però per aquestes talles, no?, sinó va molt més enllà, no?, que crec que és el que és important, no?
Li anava a dir, justament quan vostè comentava, no?, que tinc la sensació que aquesta és una lluita cada vegada més complicada, no?, que aquí l'efecte de les xarxes socials, de les i els influencers, de veure quins són aquells referents que prenem, o sobretot que els i les joves prenen en el seu dia a dia, això ho fa cada vegada més complicat, no?
Efectivament, perquè abans teníem que lluitar, si em permet dir-ho d'aquesta manera senzilla, per la pressió estètica que rebíem a l'estiu o a la primavera quan ens deien operació biquini, no? Uh-huh. I tota aquella pressió que rebíem, no?, per estar amb aquestes imatges absolutament estereotipades, a més, no?, vinculades amb el gènere, en el que tens que ser un cos que no sé si ets o no ets, però en tot cas la pressió és cap a altre tipus de cossos que, a més, s'agreuja, si em permet, no?, amb aquesta cosificació i sexualització que moltes vegades estan les joves, no?, fins i tot les nenes, en aquesta pressió constant, no? Llavors, per nosaltres era molt important posar aquest context, no? El context de les violències, no? Que aquesta pressió estètica està molt vinculada, no? Perquè els estàndards, aquests rols en el que també se'ns associa, no és exclusivament vinculat amb els influencers. Aquests han agreujat una situació de base, no?
Clar.
El que passa és que, a més, aquests cobren per seguir fer-ho, no? Que això és la qüestió més complicada, no?
No, no, sí, el que diu... Vaja, estic completament d'acord. No és que ens estem inventant el problema, és que el problema s'està fent gran perquè cada vegada té més canals, oi, de distribució. És per això, si em permet, que vaig introduir a una altra persona en aquesta xerrada. És Sara Bujalance, psicòloga especialista en trastorns de la conducta alimentària, directora de la Fundació Imatge i Autoestima i directora de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia. Sara, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè és evident que tots aquests trastorns dels que estem parlant amb la secretària de Feminismes del Govern de Catalunya, aquests trastorns ja no fan referència només a una qüestió estètica, de percepció. Bé, de percepció sí, és a dir, estem parlant d'una qüestió que acaba provocant molts trastorns amb la gent jove, no?
Efectivament, els trastorns de la conducta alimentària, tot i que són trastorns mentals greus, no?, que van molt més enllà del pes i del menjar, perquè abarquen tota una esfera, no?, psicològica, emocional, d'autoestima, que el fan més complexes del que a priori podria semblar, no hem d'oblidar que hi ha una sèrie de factors de risc, no?, associats al seu desenvolupament i al seu manteniment, no?, a nivell psicosocial, com són, doncs, per exemple, el model de bellesa actual, especialment el femení, que és un model de bellesa excessivament prim i real i difícil d'aconseguir, no? I com molt bé estava comentant prèviament, doncs tota la difusió que se'n fa d'aquest model de bellesa i dels diferents missatges al voltant d'aquest model de bellesa que anem rebent, i sobretot, doncs, no només a través dels mitjans de comunicació clàssics, sinó d'internet i xarxes socials, que és on la franja més vulnerable de desenvolupar aquests trastorns hi viu pràcticament, no?, que són infants i sobretot adolescents i joves, no?
Estava plantejant-me, Sara, què ha passat durant aquests dos anys, és a dir, avui es compleixen dos anys del dia que ens van tancar. Dos anys en els que nois i noies molt joves s'han quedat tancats a casa. I, per tant, han fet un consum, segurament, d'aquestes xarxes socials superiors al que, de per si, ja és molt gran, no?, en la seva quotidianitat. S'han incrementat aquest tipus de trastorns en la conducta alimentària?
Sí, de fet, tot just exacte, fa dos anys es va donar, arrel de la pandèmia, es va començar a donar un increment de casos de trastorn de la conducta alimentària i també un increment de la gravetat i la rapidesa amb la que avancen, no? Aquests trastorns arrel de tota aquesta situació, no? Sí que és cert que en un primer moment, amb el confinament 24 hores, es restaven casos que ja existien prèviament però no s'havien diagnosticat, no s'havien vist, amb la convivència sí que es veuen, no? Però a aquests casos que no s'havien vist prèviament, se li han de sumar casos que van aparèixer arrel de la pandèmia, no? I que realment a dia d'avui, que han passat dos anys i que el que és la pandèmia en si per Covid, doncs sembla que afortunadament va millorant, hem de tenir en compte que hi ha una segona pandèmia, no, al darrere, que arrossega, no?, que és la de la salut mental i en la que precisament els trastorns de la conducta alimentària han empitjorat molt, no? Per molts motius, i especialment a la franja més jove, però precisament l'exposició a internet i xarxes socials i a la pressió social que s'han derivat d'aquest doncs, segurament han tingut algun tipus d'influència, no?
Montserrat, des del Govern de Catalunya han constatat, efectivament, com en aquest segon aniversari hem vist incrementat el nombre de persones que pateixen per aquesta salut mental, no?, la qual feia referència la nostra psicòloga de referència ara mateix. S'han incrementat els problemes, en definitiva?
Efectivament, sí. El tema de les dades, jo crec que el que estan reflectint és una qüestió de base, no?, que té a veure amb la necessitat de gestionar, no?, la salut mental com un problema de primer ordre, no?, i no exclusivament vinculat, no?, amb aquesta lògica que moltes vegades tenim, no?, des de la perspectiva més sanitària, si em permeten, sinó que és un primer ordre perquè no solament tots els departaments tenim, no?, una responsabilitat, sinó que, a més, aquesta responsabilitat és col·lectiva, és de tota la societat, no? No solament respecte al tema de la criminalització, no? Moltes vegades i dic criminalització respecte al que entenem, per salut mental, no? Aquest empobriment que moltes vegades fem socialment d'aquestes persones, no? Jo crec que un element que per nosaltres és important quan estem parlant de salut mental, estem parlant de drets, no?, d'aquestes persones, però també del dret a rebre, no s'ho sembla una bona atenció, sinó a que la societat pugui establir els mecanismes per previndre, no? I en aquest sentit, i vincular-ho amb el tema de pressió estètica. Per això, per nosaltres era molt important que no solament sigui a través de les xarxes, no? que tenim plantejada una campanya de sensibilització a les xarxes, no? Per exemple, dirigida, no? a la gent jove perquè es visibilitzi l'ús de filtres o els retocs fotogràfics, no? Que això per nosaltres és com a mínim, no? sinó també la importància de l'educació. No? En aquest sentit, la prevenció, no? com deia, no solament dels trastorns, no? de salut mental o dels problemes, si em permet, no? més greus, no? que genera aquesta pressió estètica, sinó en general la pròpia pressió estètica, no? amb una inclusió dels continguts, no? a nivell d'escoles i instituts, que hem començat a treballar també ja amb educació, precisament per començar a la base, no? I no esperar d'alguna manera quan aquestes situacions acaben fent patir amb major grau, no? a través dels trastorns, no? Clar. Que seria com el punt màxim, no?
Segurament aquí cal una campanya absolutament transversal, que comenci als instituts, que arribi a les xarxes socials, però que no abandoni tampoc a pares i mares, no? perquè tinguin les eines necessàries per detectar en el moment que hi hagi un problema, no? que efectivament cal una actuació immediata, no?
Efectivament, és que el 8 de març, una de les qüestions que es va aprovar en el govern, a iniciativa de la conselleria, va ser precisament una comissió interdepartamental que garantirà i que s'encarregarà, no, d'alguna manera, de poder fer el seguiment a aquest pla d'acció per combatre la pressió estètica. No? I que estem molts dels departaments implicats precisament per iniciar, no, totes les actuacions que estan acordades i que s'aniran desenvolupant també, doncs, amb la participació de persones expertes, no? d'identitats expertes, quan es creï aquesta comissió i comencem a treballar. Hi ha algunes actuacions que ja hem començat a treballar, independentment de que encara no estigui en funcionament la comissió, i que precisament era el que us deia, no? O sigui, sí. Per exemple, algú destacable com a nivell educatiu, doncs, posar-nos a treballar per aquest benestar més general, basat en la igualtat, però també en assenyalar que la pressió estètica no és normal, no?
Clar. Montserrat Pineda, l'enhorabona, per la iniciativa. Em sembla una cosa molt ben feta. Li dic de veritat. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
I fins una altra.
Passi bé. Bona tarda. És la secretària de Feminismes del Departament d'Igualtat i Feminismes del Govern de Catalunya. És interessant, Sara, escoltar aquest tema de la pressió estètica, que és una cosa com en els darrers temps ha anat increixendo, perquè efectivament, no?, un fa una ullada a una xarxa social. Jo tinc una agència de comunicació i això m'obliga a mirar les diferents xarxes socials. L'altre dia mirava TikTok i em vaig quedar veritablement al·lucinat de veure com han arribat a cosificar els cossos tant de noies com de nois, però fins a un punt d'una frivolitat que tira enrere, no?
Sí, efectivament. És una mica el que ja veníem comentant abans, no?
Sí.
Realment, a partir dels anys, podríem dir, 80-90, no? El model de bellesa femení comença a primar, per dir una manera, i és a partir d'aquest moment que es comencen a diagnosticar en major nombre, no? A les societats occidentals i desenvolupades com la nostra, els trastorns de la conducta alimentària, però des d'aquella època fins ara, lluny de millorar, no? La situació ha empitjorat, en certa manera, gràcies a la influència d'internet, no? Perquè internet i les xarxes socials fan que els joves rebin, o sigui, estiguin exposats a aquestes imatges i a els missatges, no? que tenen a veure amb aquests missatges, no? Que bàsicament no tindrien només a veure amb la idea de que s'ha de ser prim o tenir un determinat cos per tenir èxit a la vida, sinó amb un altre missatge molt cruel que havia de ser alguna cosa així com si no tens aquest cos és perquè no tens prou força de voluntat o no t'esforces prou. No?
Yeah. Clar, i això t'ho estan dient amb quina edat? Perquè una cosa és que t'ho diguin això amb 25 anys, que és terrible, però i l'altra cosa és que t'ho diguin quan tens 10 anys o 11 anys, no? I tens aquella pressió, ja no només de l'escola, ja no només de l'assetjament escolar del que hem parlat mil vegades, sinó també, ja no de l'assetjament directe, sinó l'indirecte. És interessant, perdoni, però estic parlant i mentre parlo estic pensant si d'alguna manera no estem fent bullying des de les xarxes socials directament, que és un concepte nou, però probablement és això el que està passant, no?
Sí. De fet, en certa manera, pel fet de que també els més joves cada cop hi accedeixen abans a internet, a les xarxes socials, cada cop ens trobem que diagnostiquem aquests trastorns en edats més tempranes, no? I, de fet, el que sabem, no?, a través d'una enquesta que nosaltres realitzem a l'alumnat amb el qual que participa, no?, en un programa de prevenció que duem a terme a les escoles, el que sabem a través d'aquesta enquesta, no?, feta a alumnes de secundària, és que la gran majoria d'alumnes, o sigui, al voltant del 80%, en algun moment de la seva escolarització, no?, han patit alguna mena de burla o crítica per part dels seus companys, i pràcticament sempre aquesta crítica té a veure amb el cos, no? O sigui, el que han après els joves al final és que el cos, no, la cosificació, la pressió estètica, no, la, bueno, aquest entorn en el que vivim, serveix com, l'acaben aprenent com, un vehicle, no, per dur a terme aquesta violència, no? O sigui, és una manera de materialitzar aquesta violència estètica de la qual precisament en parla el Pla d'Acció, no, que ha impulsat Igualtat i Feminisme.
Sara, a veure si ets bé el programa i en parlem amb calma tot plegat, perquè és superinteressant i supernecessari, d'altra banda. Moltíssimes gràcies, molt amable.
A vosaltres.
Gràcies. Bona tarda. Encara un testimoni més amb aquesta pressió estètica a la que ens estem referint. Marta Pontnou, què tal? Bona tarda, Marta.
Hola, bona tarda. Gràcies per tornar-me a convidar.
Al contrari, això anava a dir, no? Moltíssimes gràcies per estar de nou amb nosaltres. La Marta és molt coneguda, no? Segurament per tots vostès com a assessora d'imatge. Marta, com veus aquest tema? Perquè a mi el que de veritat no acabo d'entendre és quin interès tenen les marques en prioritzar unes determinades talles que, d'altra banda, no són les majoritàries per part de les nenes o dels nens més joves, no?
Doncs mira, és molt fàcil. Al final, l'interès de les empreses és sempre econòmica. Aquesta acció que ha engegat el govern era supernecessària perquè era una crida que fèiem tota la gent que ens dediquem al món de l'imatge o fins i tot les que som mares i veiem, no, les nostres filles, o fins i tot de les que hem patit bullying pel nostre aspecte físic. Llavors, és alguna cosa que necessitàvem i que ja només s'ha de treballar des del món, no, des del món audiovisual, des de les xarxes, des de la publicitat, sinó també des de les empreses. Llavors, les empreses el que volen és guanyar diners, no? I la manera de guanyar diners, us ho explicaré d'una manera com molt senzilla, no? El tallatge infantil actualment, a les grans, em refereixo a les marques democràtiques, a les marques que podem consumir tots i que estan a totes les ciutats, per no dir noms i cognoms, no? Llavors, el tallatge infantil, les talles 13 i 14 d'aquestes botigues no es corresponen als cossos reals de les adolescents o dels nens i nenes que hi ha actualment, no? Segons l'OMS, una criatura de 10 anys ha de medir d'un creixement saludable de 1,5 metres i pesar 35 quilos. Amb aquest pes i aquesta alçada, 10 anys no entren a una talla 10, 12 i fins i tot potser ni 13, 14 d'aquestes grans companyies. Per què? Doncs perquè aquests pantalons de talla 10-12, que són uns texans que ja em diràs tu que costaria fer-los 2 centímetres més i anar pujant talles fins a les 16, si convé, doncs aquests, les criatures de 10 anys no entren en aquests texans que valen, per exemple, 19,99 i en canvi han d'anar a una botiga d'adultes que fan talles 32 que corresponen a aquesta 13-14. I què passa? Que aquests pantalons valen 29,99. Llavors, tens tota una franja d'edat que és d'entre 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15, que és aquesta edat on se'ls forma el caràcter i és on decideixen on volen anar a comprar, passen de decidir les mares per elles a de decidir elles, no? I llavors elles han de decidir anar a llocs on hi caben amb aquelles talles que tenen un preu superior. Llavors, tot és qüestió de diners.
És absolutament...
Aquesta franja de XS i S, no?, que tant criminalitzem, són talles, al final, prepúbers, no?
És absolutament lamentable, eh? Absolutament.
Sí, és així, però... No, algú em diu, no, però les empreses no hi volen perdre diners. No hi volen perdre diners en temes que afecten a les dones, sobretot, a les nenes, i, a més, una cosa que és salut mental, no? En canvi, per exemple, les empreses... en temes de sostenibilitat, de recollida selectiva, d'abocaments, també seria molt més fàcil tots els residus que generen una gran companyia de moda, la podria abocar al riu. No? És molt més barat això que no per reciclar, i en canvi ho fan, no? Perquè està més mal vist. O sigui, contaminar, no utilitzar prendes reciclables, no utilitzar cuir vegà, això està mal vist, però en canvi angoixar a les nostres nenes amb talles que no corresponen, això no se'n preocupa ningú. No?
És al·lucinant, perquè a més, mira que fa anys que dura aquesta preocupació. Jo recordo quan el malograt Paco Flaquer, que era el director del 080, ja havia orquestrat campanyes de prohibir que models amb un determinat pes, unes determinades mides, no poguessin desfilar a la passarel·la a Barcelona, justament per lluitar contra això. No? I en lloc d'haver fet passes endavant, segurament aquí, m'interessa molt la teva opinió, no, Marta, la pressió d'internet, la pressió de les xarxes fa molt més difícil la lluita perquè, efectivament, acabem prenent com a referència. Ja no sabem fins a quin punt, amb l'ajuda d'alguna marca pel darrere que posa diners, a models de nenes doncs, que tenen unes mides que potser no serien les adequades per les seves edats, no?
El tema és que no està ben fet, no? No s'hauria de prohibir, perquè no s'ha de prohibir que algú pugui desfilar amb una 38, perquè si estem parlant de, no, de professionalitat, de moure's, no? No vull pensar que és només per un cos sec, sinó que és una professionalitat d'una persona que sap lluir una peça, no hauríem d'haver prohibit que no desfilessin per sota de la 38. El que hauríem d'haver fet és afegir tots el tipus de cossos, o sigui, fer una passarel·la inclusiva, que desfilessin les 38, les 40 i les 46. Aquest va ser el problema. En el moment que es prohibeix, que diuen, no poden entrar, llavors es genera aquesta polèmica, no? Aquesta, perquè també hi ha noies menudes que o no poden pujar de pes o els agrada el seu cos així, o elles tenen una 34 i no en tenen cap culpa. El que hem de fer és fer-ho d'una manera inclusiva. No podem, el que no volem és prohibir res, no? El que volem és que totes tinguem el dret a decidir i totes tinguem un dret a veure a les xarxes, a la moda, a la publicitat, tot tipus de cossos i que tots els cossos són vàlids, no?
Déu-n'hi-do. Marta Bonnou, ha estat un plaer tornar-te a escoltar. Moltíssimes gràcies, eh?
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Molt amable, gràcies, bona tarda. Xavi Chalé, quina història, no?
Primer de tot, aprendre molt. Segon, preocupa. Tercer, doncs, la iniciativa de la conselleria, doncs, s'ha d'aplaudir. Però sí que és cert que és un problema que porta molts i molts anys. No és un problema d'ara. És un problema que potser s'ha agreujat, com tu bé explicaves, amb tot el que són les xarxes socials, o el tema del TikTok, o el tema, doncs, de que hi ha, bé, més aparença a l'hora d'estar dintre d'un aparador, per dir-ho d'alguna manera, no? Abans, doncs, aquest aparador no existia tant, tot i que també el problema existia, però ara existeix molt més perquè hi ha un aparador que a través d'internet doncs, tothom vol fer o vol aparentar alguna situació i algun cos, com dèiem en aquella època cuerpo de none, doncs avui dia doncs, les coses estan complicant. Sí.
Què tal, Xavi?
Bé, i tu?
Bé, bé. Amb ganes de que enfoquem el següent tema. Ara farem una pausa. Quan tornem d'aquesta pausa, amb el Xavi Chalé, que és el director d'aquesta escola, que tenim el programa dedicada a pares i a mares, abordarem un tema complex, molt complex, que és com li expliquem als més petits la guerra. Serà decidida. Fem una petita pausa, tornem ara mateix. Això a Ràdio Estel, això és el Tot anirà bé.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Si esmorzes amb nosaltres, condueixes amb nosaltres o te'n vas a dormir amb nosaltres, no pot haver-hi una resposta més clara. Si et pregunten quina ràdio t'acompanya, Ràdio Estel. Sempre sintonitzats amb tu. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Les 5:34 minuts. Estava veient última hora sobre el tema de la guerra. Una notícia que hem conegut fa uns minuts. El gran centre d'acollida de refugiats ucraïnesos a Catalunya estarà situat a la Fira de Barcelona. Des d'allà ja podran passar les primeres nits i des d'allà doncs, fer front al que serà la seva nova vida, que és una conseqüència directa d'aquest conflicte absolutament espantós que, insisteixo, ens va plovent al damunt doncs, tot un seguit de petites notícies en forma de gotes que no només mullen, sinó que ens entren i ens desbaroten del tot. No? Ara fa una estona veia un titular al·lucinant, em referia a CNUR, segons el qual, l'estic posant el trobo, però en qualsevol cas la notícia, si la recordo, estaríem parlant ja de 2.800.000 persones, és a dir, apropant-nos als 3 milions les persones que han hagut de marxar de casa seva. Això d'una banda. D'una altra banda, com efectivament tot això ens acaba influint des d'un punt de vista econòmic a tots. Abans parlàvem a la primera hora del programa com s'està encarint tot, és una raó evident, i mirin, mentre sigui això, per molt que sigui un problema, però bueno, com a mínim això és el que ens toca a nosaltres. No? Ara veiem que el preu del butà també s'ha disparat i marcarà aquesta setmana un nou màxim històric. En fi, tot plegat està al damunt la taula. És tan fàcil el comentari, és tan fàcil en un moment donat el comentar amb la parella a casa o tenir les notícies posades i que surtin comentaris sobre la guerra, imatges sobre la guerra que els nens volen saber. I molta gent a Catalunya, i a tot el món, però parlem de Catalunya, s'està trobant aquest problema, no? Que de sobte arriba el nen, arriba la nena i et diuen, i això a la guerra? I no saps què dir-los.
No tan sols no saps què dir-los, Toni, sinó a vegades et deixen perplexes les seves respostes.
Ah, no, això ja t'ho dic jo.
Perquè probablement, doncs, si els escoltéssim més, possiblement doncs, ens aniria tots millor. Llavors, doncs, no tan sols és el fet d'explicar, doncs, bé, doncs perquè uns senyors doncs, estan invadint un altre país, sinó també com i de quina manera ells responen al que realment no entenen. No entenen que realment doncs, això pugui passar i menys en el segle XXI i menys en el món en el que ells viuen, d'acord? Llavors, doncs, es fa molt difícil moltes vegades poder explicar conflictes d'aquestes característiques que ja pels adults no tenen explicació.
Certament. Hem volgut que estigués amb nosaltres la directora tècnica del Centre de Crisi de Barcelona, Ingeborg Porcar. Senyora Porcar, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Que difícil, no?, quan se't posa un nen petit, una nena petita al davant, no?, i et pregunten què és la guerra, i un intenta explicar-los el que és adaptat a una mentalitat infantil, no? Que difícil és fer això, no?
Jo a vegades trobo més difícil explicar les coses als adults que als nens, però vaja, deu ser un esbiaix que porto jo perquè durant molts anys he treballat amb nens.
Clar, no, però deixa'm dir-li que m'agrada molt escoltar-la, perquè això significa que traurem informació molt de profit en els primers minuts.
Això espero. D'entrada, jo crec que no hauríem de cometre l'error d'esperar que els nens ens preguntin, part número 1. Mm-hmm. Part número 2, és molt millor no explicar-nos, sinó començar per saber què han sentit. El problema d'aquestes situacions greus, al marge del fons, que ja és prou greu, és que, a més, hi ha constantment informació a tot arreu. Per tant, hem de partir de la idea de que les nenes i els nens, a partir dels 3-4 anys, estan sentint coses. Però, clar, si tenen 4 o 5 anys, molt probablement la meitat del que estan com absorbint no ho estan entenent. I és molt important que els adults els ajudem a entendre què passa. I us posaré un exemple real, però que il·lustra això molt millor. Perquè jo també tinc les meves dificultats per entendre com estem en una guerra, però no és aquest entendre. El primer no és aquest entendre. Quan el tsunami i l'accident de la central nuclear de Fukushima, probablement recordareu una imatge d'un vaixell sobre la teulada d'una casa que era fruit del tsunami que hi va haver. Sí. Doncs jo vaig treballar amb molts nens i fent això que jo aconsello, que és preguntar què has sentit o què has vist, molts estaven molt preocupats perquè havien entès que ara plovien vaixells.
Pobrets, clar que sí.
Clar, la idea de que plogui vaixells és una miqueta... fa molta por.
Clar.
Vale? Perquè no tenen referent per entendre ni on està Japó, ni on està Fukushima, ni com ha anat a parar el vaixell allà dalt.
Clar.
Això que per nosaltres està claríssim, perquè nosaltres ja sabem com això va, sentim tsunami, ja ho entenem, però a més som capaços d'identificar que aquesta imatge l'hem vist 14 vegades. Un nen d'edats per sota dels 6 anys pensa que cada vegada que ho veu és un vaixell nou sobre una casa nova.
És possible, sí, sí.
Clar.
Sí, sí.
Llavors, què hem de fer? Doncs d'entrada, una cosa molt oberta de... Escolta, hauràs vist que els adults aquests dies estem molt pendents de les notícies, que saps què passa? Ja, segurament diran, doncs sí que hi ha una guerra. Ah, i què saps tu que és una guerra? Llavors, per anar recollint tot el que ells han entès. A partir d'aquí, de fer-ho amb una, que no sembla un interrogatori, et pots dedicar al que és la regla de la comunicació amb nens, que és explicar-los el que han entès, tranquil·litzar les preguntes que tenen, però no anant més enllà. Però per això necessites saber què és el que ha vist.
Ho estàs deixant molt clar, tot i que també dintre del dia a dia doncs ells reben molts inputs, no tan sols a nivell de lo que puguin escoltar a l'escola, de lo que puguin escoltar en el carrer, sinó també lo que poden escoltar a casa veient senzillament doncs un telenotícies, no? Perquè a l'hora del telenotícies a vegades doncs tots compartim una taula mentre que estem sopant, no?
Deixa'm que et faci un incís. És convenient aquests dies amb les imatges que treu la televisió que tinguem posat el telenotícies mentre sopem?
Clar, és que és això.
Això és, en general, jo crec que aquí hi ha altres preguntes, que és això, i segona, en algun moment també amb la gent dels mitjans ens hem de preguntar si totes les imatges que estem veient realment aporten una informació crucial.
Estic totalment d'acord i és un motiu que podem destacar quan vulgueu. Avui, com aquesta, és una escola per pares i mares...
Però això ho podem discernir els adults, no els nens. Ja. És a dir...
No, i forma part del propi decàleg periodístic. O sigui, jo estic totalment d'acord amb això, eh? Però més enllà d'això, per aquella gent que ni se n'adona, que no fa cap mala intenció, simplement que posa la tele, també podríem dir si s'ha de posar la tele mentre sopem, que és un altre tema important, però no hi ha cap mala intenció. Certament són dies que no és massa bo que els nens vegin determinades imatges, no?
Jo sóc partidària, ara i en general, que ensenyem als nens des de molt petits a veure un telenotícies, però de forma, o el que sigui, un informatiu, sí pot ser un d'adaptats, i en tenim alguns d'adaptats per nens molt bons, millor... però això és un hàbit que un fa i que fa per informar-se. No és una cosa que tenim posat de fil musical. Per tant, si decidim, i jo és el que faria en aquests moments, perquè com que les imatges estan a tot arreu, és millor fer-ho així, però llavors seiem durant una estona a veure les notícies i només fem això. I seiem la criatura i nosaltres i comentem el que estem veient i recol·loquem. I ja està. Per la resta, un cop al dia o cada dos dies, i ja està. Per la resta, quan sopem, no necessitaríem ni aquestes imatges ni altres. Però no només per altres coses, sinó perquè hem d'estar amb tota l'atenció. Si estem dient que una criatura per sota dels 8 anys té dificultats cognitives per entendre i a sobre està sopant i li estem parlant, i el germà explica que no sé què li ha passat al bàsquet, llavors no entendrem res. Per tant, consumir informació, informar-se sobre un fet com aquest, ha de ser un fet actiu en el que acompanyem els nostres fills. I per tant, fem això. I després, fem una altra cosa després.
Tot i que a vegades llavors, es fa difícil.
Cada dia...
Tot i que a vegades es fa difícil, ara trec una llança pels pares i mares, perquè això no deixa de ser l'escola de pares i mares, però en moments determinats es fa difícil, segons la reacció del nen. Evidentment, doncs, tens tota la raó i comparteixo moltíssim tot el que estàs dient, però a vegades no és tan senzill. No és tan senzill des del punt de vista de com i de quina manera posar-ho a la pràctica. Llavors, doncs, què li recomanaries als pares d'intentar doncs, posar en aquesta pràctica què és el que haurien de fer abans de començar? És a dir, allò de dir, bé, com i de quina manera obro el meló, no?
Jo faria tres o quatre recomanacions. La primera és, si no ho hem fet ja, a veure què han sentit sobre la guerra, què és la guerra, què saben de la guerra, per en genèric posar les coses en context. Com, per exemple, explicar que està molt lluny, què vol dir lluny, que són dos o tres dies amb cotxe, perquè els nens tinguin una idea. A partir d'això, torno a la meva idea de consumir les notícies, però tenim un aliat estupendo, que és que ningú ens mana veure les notícies en directe. Podem informar-nos amb les notícies després. Què voldrà dir? Que, a més, li hem donat una mirada al que estem veient. I sí que hem d'explicar, vols que en parlem més, vols que veiem, o ho fem al cap de setmana, si no ho fem cada dia, perquè depèn de l'edat. Potser sí que tenen ganes tots els dies, però un nen de 6 o 7 anys no necessita informació tots els dies, perquè no ho podem fer el cap de setmana, per exemple. Però sí que hem d'anar un cop i un altre, perquè com que sentiran coses a l'escola i sentiran coses al carrer, hem de tornar a aquest joc d'endreçar el que han escoltat i col·locar-ho a lloc. Jo crec que s'ha d'anar a fer una certa periositat. A partir del 6-7, doncs, ho podem fer cada dia, però no tenim per què fer-ho en directe. I això ens permet triar imatges.
Ara, per exemple, pensava un comentari que fèiem la setmana passada, que és que amb nens de 8-12 anys anaven comentant una mica el dir ells mateixos, anaven comentant, però clar, és que el que hem passat amb la pandèmia, ara que vam veure lo del volcà que ens va preocupar a tots, ara una guerra, però què passa en el món, no?
Bueno, però és veritat, és a dir, i després d'això, la tercera pauta per mi seria la reflexió que ens mou o que ens ha de moure a les diferents edats el que està passant. Una cosa és què has entès malament i espera que ho endrecem, una altra és com ens informem, i la tercera és, bé, quin significat té això, no? Llavors, en el cas d'una guerra, jo crec que hi ha un parell de coses que hem d'aclarir, i és que la guerra és una forma de gestionar conflictes, però que n'hi ha moltes altres, i que, per tant, el problema aquí no és que hi hagin dos països o tres o quatre que no es posen d'acord, sinó la forma que han decidit per gestionar això, que evidentment és la invasió i les armes, jo crec que s'ha de fer una reflexió a totes les edats del patiment que comporta una guerra, el que passa que l'hem de traduir en coses que no siguin amenaçadores, però que siguin intel·ligibles. Jo crec que amb un nen de 5 o 6 anys jo no li explicaria quants morts portem,
Clar. Però
sí que li explicaria que els nens d'allà, d'Ucraïna, no tenen l'escola, estan deixant al darrere les seves cases, no saben quan podran tornar, que això és una cosa que un nen d'aquí pot entendre, perquè crec que són moments per treballar l'empatia, no? També crec que amb els nens per sota dels 7 o 8 anys no cal entrar en si això es pot convertir o no en la Tercera Guerra Mundial, etcètera, etcètera, perquè necessiten la certa tranquil·litat que això ara per ara està lluny, i un adolescent de 12 anys, en el fons, és un petit adult. Per tant,
sí, però moltes
aprenent
vegades
com funciona el món i podem donar-li altres eines.
Totalment d'acord, però moltes vegades de cap de setmana, per exemple, o dia a dia es reuneixen famílies, es reuneixen parelles, es reuneixen amb nens, i evidentment és el tema, és a dir, tothom en parla, i a vegades és la guerra un tema de tertúlia d'adults després d'un dinar o després d'un sopar, i els nens escolten,
sí.
I escolten tot allò. Llavors, tu què recomanaries? Hauríem de tenir molta cura, depèn del que diem, si els nens corren per allà al cantó?
Doncs sí.
Sí. És el que dèiem abans, és a dir, jo crec que les notícies ha de ser informar-se, és un acte actiu, i més de fets, és a dir, al final informar-te sobre que pugen els interessos d'un banc per una criatura petita és una cosa que és tan abstracta que la pot tenir de fil musical, però sobre la guerra, sobre patiment, sobre morts, sobre bombes, no. Llavors, si ho fem, fem-ho bé, és a dir, informem-nos i parlem i debatem, però amb tots els sentits posats allò. Perquè, si no, una, estem desvirtuant el tema i estem comentant la guerra com si estiguéssim comentant una crisi o un encert del Barça, i em sembla que ha de quedar molt clar que no estem parlant de les mateixes coses, que estem parlant de coses greus, perquè, a més, els nens ens noten preocupats. I, per tant, si li diem, per tu no et preocupis, que no passa res, però nosaltres estem preocupats, això un nen tampoc t'ho creu.
No s'ho creu, i deixa'm que et digui una cosa, ho dic per l'experiència que jo estic tenint a prop amb nens d'aquestes edats, de 6-7 anys, i una cosa que els amoïna molt, que és la proximitat, si això està a prop o està lluny, si ens pot passar a nosaltres, perquè és evident que aquests nens el que tenen és por. A mi em deia, el nen l'altre dia em deia, però això, per què hem de veure aquestes imatges? Era interessant veure, no? Perquè dèiem, un nen petit no hauria de veure aquestes imatges. Em va cridar molt l'atenció, no? Com aquesta mena de sentiment d'autoprotecció per intentar fugir d'allò, fins que no va entendre que, efectivament, una mica el que comentava, no? La Ingeborg Porcarc ara fa un moment, no? Que hi havia molts nens que estaven exactament en la mateixa situació i que era molt important també conèixer la situació per poder-los ajudar, per fer una tria de la roba, per poder fer una selecció de coses que poguéssim enviar cap allà. Una cosa com aquesta, Ingeborg, jo tinc la sensació que és molt positiva, és a dir, que donat el desastre, perquè efectivament no podem amagar, els nens i nenes pillen absolutament que estem preocupats i ells també es preocupen. El fet d'incorporar-los en el que és una acció de dir, mira, hi ha molts nens, hi ha molts adults en aquests moments que ho estan passant malament, anem a recollir una mica de roba de cadascú de nosaltres per portar-los, això jo crec que és molt positiu, no? Què et sembla?
Sí, en part potser inclús és més positiu per nosaltres que per les persones que reben la roba, perquè ens permet vèncer la nostra impotència, és sí. a dir, ens costa molt.
Sí, sí.
Hi ha dues coses per les que l'humà no està gaire ben preparat, el sense sentit i la impotència, i aquí tenim les dues.
Clar. Certament. Ingeborg Porcarc és la directora tècnica del Centre de Crisi de Barcelona, de l'Unitat de Trauma, Crisi i Conflictes de la Facultat de Psicologia de la UAB. T'agraïm moltíssim que hagis estat avui amb nosaltres. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Gràcies, bona tarda. Aquesta és una d'aquelles qüestions, Xavi, en les que quan un ha de tenir un nen no li ve en el manual d'instruccions.
És el que m'ha sentit a dir moltes vegades. Bueno. Però no ens ven el manual d'instruccions ni a nosaltres, Toni. Ja, és a dir, hi ha moltes coses que estan passant que per nosaltres mateixos no tenen explicació. I enfrontar-te a l'hora de poder-ho explicar el que tu més estimes, que són els teus fills, a vegades és molt, molt, molt complicat. Però recollint una mica tot el que hem parlat, i per una mica doncs, agafar una mica de fil a l'hora de que si algú s'enfronta en aquesta història com a pare o mare durant aquests dies, jo diria, la part positiva que ens explicaven ara d'intentar doncs, parlar amb ells i explicar o que ells expliquin què és el que veuen o com ho veuen, crec que és molt positiu. El que passa és que és una mica trobar el moment, no? Per altra banda, doncs, el fet de pensar com i de quina manera parlem els adults davant dels nens, val? I davant de conflictes així. Perquè una cosa és, i abans ho deia i amb tota la raó penso jo, una altra cosa és parlar de si el Barça va guanyar 4-0 ahir, no? Però si realment estem parlant de lo que està passant a Ucrània, de lo que ens està passant a nosaltres, com tu deies abans, amb els preus, de que realment això doncs, ens està ofegant a la família. Tal, tot això... si estan al redador, també els angoixen amb ells.
És que això és molt interessant, el que has dit, perquè, efectivament, amb molta tertúlia post-dinar, post-sopar, amb els amics que venen a casa...
I que porten i que criatures,
els,
també.
I que els nens estan jugant per allà i no te n'adones i acabes parlant de totes aquestes coses i no són tontos. Clar. És que una cosa és que siguin nens i l'altra és que siguin tontos.
Clar,
són llavors, dues coses doncs, completament clar, diferents.
I llavors, doncs, no tan sols pensen en el que pot ser la guerra, sinó, ai, i ara ens anirà malament a casa, perquè, clar, parlen dels costos, i això vol dir que tenim menys diners, i com funcionem, i de quina manera. Per tant, doncs, totes aquestes angoixes també funcionen. A vegades en parlem davant dels nens pensant de que no ens escolten, i moltes vegades el que estan fent precisament és escoltar-nos i veure aviam què és el que nosaltres estem dient. Per tant, segona reflexió que jo faria avui, també, doncs, estar pendents una mica, depèn del què, perquè els hi podem generar una angoixa, i aquesta angoixa, després, treure-la no és tan senzill.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Quina cosa tan complicada. Això a les escoles s'està notant, també?
Jo penso que sí. El que passa és que dintre de l'àmbit més de postobligatòria o més de finals de la secundària o més a la universitària, doncs bé, es parla des d'un altre tipus de criteri, no? Però sí que des de la reflexió dels nens petits, podríem dir tota la primària i està inclús doncs, el primer curs i el segon curs de la secundària, evidentment que el professorat està fent una tasca i que estan fent una tasca sensacional, perquè moltes vegades els nens tenen més empatia o més tranquil·litat o més seguretat preguntant al profe, preguntant precisament al seu mestre, a la seva mestra, això que no a casa.
Això encara és així?
Sí, sí, sí. I a més, a vegades... Doncs...
Però és molt curiós, això, no? Ho dic perquè, efectivament, quan jo eren petits, això era molt més habitual.
Home.
Però ara tinc la sensació de que hi ha molts pares, moltes mares que s'esforcen.
Totalment.
En parlar.
Però no perquè s'esforcin vol dir que després els nens tinguin el sentiment de preguntar, no?
Estic d'acord, però dir, si tu habitues el teu nen a parlar, escoltant-lo,
sí.
Que és molt important, perquè sí. Sempre quan pensa en parlar amb un nen, pensa en allò que li dirà ell al nen, i se n'oblida d'allò que el nen també et diu a tu. I exacte. És molt interessant, quan un es posa a escoltar un nen o una nena d'aquestes edats, és molt interessant perquè els raonaments són espectaculars.
Espectaculars. Ves el que et deia abans, l'anècdota que t'he dit, no? Que aquests nens estaven parlant primer una pandèmia, després el volcà, ara una guerra, però sí, què estem fent?
Però m'ha agradat molt la seva resposta, diu, és que és el que hi ha.
Ah, exacte.
És que a vegades dius, i els nens que quan fas un viatge et trobes que tenen 4 anys i que van sense sabates i que viuen en una muntanya perduda sense accés a l'aigua.
Exacte. Et trobes moltes situacions, però sí que és cert que ells agafaran aquest referent des del punt de vista d'angoixar-se o no, en funció de lo que els adults podem parlar en una taula en un moment determinat. Per tant, segona fase, tinguem cura. I tercera, també una reflexió que fèiem abans, és a dir, potser estem acostumats tots plegats a la taula a posar el telenotícies. Abans parlàvem, mira, el telenotícies de fons és millor, és pitjor, bé, a vegades hi ha un costum a casa i aquest costum és el que és. Probablement aquest costum, si continua existint, sí que és bo que parlem de lo que està passant en el cas de que ho tinguem, i a partir d'aquí veure com i de quina manera el nen està interpretant allò que passa, i que aquestes notícies, segons quines, els hi ha de provocar una certa, jo no diria angoixa, però sí pena, perquè en aquestes notícies, com tu saps, surten moltes coses, no tan sols les catàstrofes que estan sortint de bombes, històries, sinó també aquests testimonis de nens, testimonis de mare de família, testimonis de pare de família, que donen una desesperació, i que a partir d'aquí això també els ha de fer aquesta angoixa, aquesta preocupació. Per tant, tinguem cura de totes aquestes coses, i tant de bo s'acabi aviat.
Xavi Xalé, ja s'ha acabat.
Ja s'ha acabat.
Sí,
però s'ha acabat això.
Això
tant de bo que truqués el Putin i et digués, i Toni Marín, ja ho he acabat.
Mira, sí, és per això que truqui.
Exacte.
Gràcies, Xavi.
Vinga.
Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Senyors i senyors, hem arribat al punt en el qual els hem de dir adéu. Els hem de dir fins demà, a les 3 de la tarda. Ens hi tornem a posar, aquí a la sintonia de Ràdio Estel, tot l'equip, la Glòria Galeano, l'Andreu González, la Núria Ros, l'Oriol Francisco i el José Matosas. Demà ja serà dimarts, com si estiguéssim a tocar ja el cap de setmana. Bé, en qualsevol cas ho tindrem més a prop. I sigui com sigui, aquí estarem per compartir aquestes 3 hores de ràdio. Que acabin de passar una molt bona tarda. Gràcies, fins demà.
Ràdio Estel.
Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura.
un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats, on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els diumenges a les 9 del vespre. La veu dels animals i la natura, promogut i produït per l'ONG ADA. Civilizado como los animales. Els dissabtes després dels Sons de la Terra, empapa't de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca se queda con él. Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.